Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Relativa normalitat als serveis ferroviaris de Catalunya és la tònica general d'avui dimecres, 48 hores després de la gran apagada històrica que va deixar Espanya i Catalunya sense electricitat. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i mentre la gran majoria dels serveis es van recuperar ahir a l'endemà, progressivament, aquest matí Adif i Renfe no han aconseguit encara tornar a donar un servei complet, tret d'algunes incidències a la R3, R4 Sud i les que van a cap a la província de Tarragona. Aquestes línies encara tenen incidències. A hores d'ara, la R3 ja funciona en tot el que seria el seu recorregut habitual entre l'Hospitalet i Puigcerdà. Però, en canvi, la línia R4 Sud hi ha un servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca per minimitzar afectacions per una avaria de senyalització entre els Monjos i l'Arbós, que afecta els serveis amb origen o destinació Sant Vicenç. Els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. Tècnics d'Adif estan treballant en la reparació d'aquesta incidència, com dèiem, a la R4 Sud. I també hi ha retards de 45 minuts amb congestió ferroviària a l'estació de França, a les línies R2 Nord i Sud, R14, 15, 16 i 17. Anem ja tot seguit, en aquest cas, al que serà l'estació de Sants, on tenim a la Mar Puerto, però recordem que a causa de l'apagada del dilluns, Renfe ja adverteix que algunes estacions poden no funcionar correctament els sistemes d'informació i venda d'averies provocades per elements tecnològics de la mateixa xarxa. Hi ha tècnics treballant per substituir peces malmeses i també per reparar els danys al sistema. Però, com dèiem, anem tot seguit hores d'ara a l'estació de Sants. Aquest matí es recupera aquesta normalitat. Ha estat, podríem dir, l'última infraestructura crítica amb la qual ha tornat aquesta normalitat. I també la més afectada, no? Des del dilluns, amb gent i persones que van quedar a les estacions atrapades, on van tenir que passar la nit i on va veure els moments de màxima tensió. Hores d'ara, com està l'estació de Sants, també previst de cara amb un cert pont, amb un cert gran trànsit de moviment, perquè són molts els ciutadans que aquest divendres 2 d'agost, 2 de maig, tenen jornada, doncs, festiva. Quin és l'ambient que hores d'ara ja a l'estació de Sants? Mar Puerto, bona tarda.
Sí, bona tarda. Els passatgers de Rodalies han aplaudit la tornada a la normalitat a l'estació de Sants després de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns que va aturar la circulació de trens més de 35 hores. Avui ha anat fluid. Així ho ha expressat la Marta Belmonte, que ve des de Tiana, des del Maresme a Barcelona, per treballar.
Sempre hi ha problemes abans de aquesta parada de llum i és horrible perquè anem com sardines en llauna. Avui, casualment, que avui he pogut anar amb tren, ha anat tot fluid. A veure si això, no sé, fa que millori les seqüències o el que sigui.
Per la seva banda, el Javier Rodríguez, que ve de l'Hospitalet, també afirma que ha anat molt bé i ha notat que hi havia menys gent al tren.
Avui molt bé. Des d'Hospitalet fins a Sants no hi ha hagut cap problema i content. Avui hi havia menys gent. Sobretot a l'estació, ara, quan ha arribat a Sants, al sortir del tren no es veia... Bé, de fet, no es veu moviment ara mateix aquí.
La Laia Sallent també ho ha pogut comprovar en primera persona venint del Masnou. Això sí, en el seu cas hi havia molta gent en el seu tren.
He agafat el mateix tren de sempre a l'estació del Masnou i el que passa és que anava més ple. Suposo que els anteriors doncs, no haurien passat, però per sort el meu sí, l'únic que anàvem apretats. És habitualment normal, però els últims dies no passava abans de tot això de l'apagón, però ja ha tornat a la normalitat de Rodalies.
El servei s'ha restablert aquest dimecres a totes les línies, excepte en un tram de la línia R3, on els combois han circulat entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll.
Gràcies, Mar, des de l'estació de Sants. Per tant, a Rodalies, que amb una certa normalitat, tot això encara que hi ha aquests 45 minuts per congestió ferroviària a l'estació de França, a les línies R2 Nord i Sud, R14, 15, 16 i 17. Hem escoltat en aquest cas amb un usuari parlar de la comunicació, de l'inexistent comunicació. Ara en parlarem dels dos temes claus que donen a les d'ara el debat amb l'apagada i la crisi del passat dilluns. Primer, el tema de l'energia vital, el tema de la llum. Semblàvem invulnerables a una gran apagada, però Espanya s'ha produït, i perquè no torni a passar. I després també de la crisi comunicativa tant del govern central com del govern de la Generalitat, que ha aixecat crítiques dels partits de l'oposició a nivell polític i també a nivell social dels ciutadans. Perquè ara anem a tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs en quant al temps, avui i demà, jornada festiva, 1 de maig, cel serè o poc ennuvolat. A la tarda, doncs, se mantindrà la mateixa tònica que pas aquest matí, amb temperatures suaus. Fins i tot demà hi haurà una pujada de la temperatura. Divendres, que és el dia, doncs, laboral, amb les quatre jornades que tenim per endavant, doncs sí que arriben ruixats, especialment a l'oest, localment, amb tempestes. Però, com dèiem, al llarg d'aquesta tarda, del dimecres i demà dijous, augmenta fins i tot de les temperatures i cel serè i pràcticament a poc ennuvolat a la pràctica totalitat de les comarques de Catalunya. Anem al trànsit. Doncs en plena operació sortida, veiem si és molt intensa, si hi ha molt volum o no de vehicles. Busquem el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora augmenta el trànsit, sobretot àrea metropolitana de Barcelona, les rondes, ronda de dalt, ronda litoral. Repassem, però, l'autopista AP7, que continua amb aturades de 3-4 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona, i també aturades a l'AP7, de moment d'un parell de quilòmetres, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, però en sentit nord, en sentit Girona. A banda de l'autopista AP7 i de les rondes, també val la pena comentar la C-17, retencions més puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, i a l'extrem sud de Barcelona, aturades també puntuals d'un parell de quilòmetres a l'autopista C32, tram de Sant Boi de Llobregat, ja per enllaçar amb les rondes de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
48 hores després són moltes les incògnites, perquè encara no sabem la causa oficial de la gran apagada del passat dilluns, i especialment les preguntes de cara al futur, perquè no torni a passar. Aquesta hora d'ara és la que està damunt de la taula. Que no torni a passar el que semblava inimaginable, però que ha passat: la gran apagada col·lectiva de tota la península. Avui la presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, ministra socialista amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, assenyalada per les elèctriques, ha afirmat que no dimitirà. El president del govern, Pedro Sánchez, amb les seves primeres intervencions públiques, les ha aprofitat per carregar amb aquesta casa per l'energia nuclear, assenyalant que l'energia nuclear a dia d'avui no és cap mena de solució, sinó que continua sent un problema. El president del govern central, a més, va culpar els operadors privats i va llançar aquest atac en contra de les nuclears amb l'intent de defensar el seu model energètic en la qüestió després del caos del passat dilluns. En el seu intent de donar-li la volta a la situació, el president del govern ha tractat de culpar les centrals fins al punt de dir que han estat un problema, assenyalant que van requerir d'una aportació d'energia enmig de la crisi, un argument que és ràpidament desmentit pel sector. Així ho ha explicat a Yolanda Canales el divulgador Alfredo García, que ha recordat la persecució ideològica que hi ha per part del govern de Pedro Sánchez contra la energia nuclear. Yolanda Canales.
De fet, Alejandro García deixa clar que el president del govern menteix sobre les centrals nuclears o demostra la seva ignorància sobre tecnologia elèctrica quan les acusa d'empitjorar l'apagada de dilluns. Aquest expert deixa clar que les nuclears aporten inèrcia al sistema, ajudant d'aquesta forma a que no hi hagi apagades davant oscil·lacions de freqüència, que és el que va precisament el dilluns. En el moment de l'apagada, diu, la meitat de la potència nuclear estava aturada, en gran mesura degut als preus baixos de l'electricitat i a una desproporcionada càrrega impositiva sobre les nuclears. Però més enllà d'aquesta qüestió, l'expert deixa clar que és Red Elèctrica, que depèn del govern, la que va autoritzar aquestes aturades i, per tant, en última instància, és responsable de que al final no hi hagués prou potència per haver evitat l'apagada. I recorda que l'informe financer anual de l'entitat, fet per Ernst & Young, ja adverteix del risc d'apagades a Espanya després del tancament de les nuclears. En concret, a l'informe es parla de major dificultat en l'operació del sistema, reducció de potència ferma i capacitats de balanç i major risc d'incidents en l'operació que puguin afectar el subministrament. Però hi ha altres advertències, recorda, com la que va fer el Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials, que va avisar que el tancament de les centrals nuclears augmentaria la inestabilitat del sistema per la pèrdua de potència ferma. I, en tot cas, defensa que el mix elèctric a Espanya ha de ser equilibrat i cada tecnologia compleix una funció. Les nuclears no estan dissenyades per a restablir el servei després d'una apagada, tampoc ho estan l'eòlica o la solar, però sí ajuden a evitar-la gràcies a la seva aportació d'inèrcia. I això no ho fan les renovables variables.
I una altra gran situació ha estat la comunicació. En un moment de màxima crisi, en un moment de la caiguda elèctrica, es va comunicar bé o no? El silenci informatiu per part del govern central, també per part del govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat argumenta que la situació era inèdita i excepcional i que el primer que es va fer són salvaguardar les instal·lacions crítiques, fins a 71 instal·lacions crítiques, en aquest cas que són els serveis hospitalaris, serveis sanitaris i també els de la seguretat, com a prioritat dins dels primers minuts després de la gran apagada. 48 hores després ens preguntem el nivell de la comunicació de crisi, que evidentment sempre han d'aportar el que és la informació verídica. Ens han explicat diversos experts en comunicació que la informació va arribar massa tard, que va ser escassa i en sovint també la comunicació oficial contradictòria. I és que la falta d'informació oficial durant tantes hores, amb la era de notícies falses, va produir durant massa temps una sensació de desinformació, que és el pitjor que pot passar amb els moments més crítics. A tot això s'ha de sumar la dificultat de comunicar-se a causa de la caiguda de les dades i de la cobertura dels mòbils. Era pràcticament impossible contactar també amb els teus familiars de com es trobaven. Yolanda Canales, sembla doncs que les administracions no aproven en aquest sentit en la comunicació de crisi en aquesta ocasió, no?
I no aproven perquè, efectivament, aquesta comunicació va arribar tard, les administracions van trigar molt a compareixer i a donar explicacions davant una situació greu que generava neguit i incertesa. Sí, hi havia problemes de subministrament, de connexió a internet, però hi ha opcions perquè el missatge arribi, com amb el sistema S-Alert, que funciona amb geolocalització. És el que pensa Ferran Lalueza, expert en comunicació de crisi de la Universitat Oberta de Catalunya.
Per exemple, el sistema S-Alert, que es va fer famós perquè no va ser utilitzat justament durant la data de fa mig any, doncs és un sistema que permet que els avisos, les alertes, arribin als telèfons mòbils de la població amb la informació que es consideri adequada doncs, per aclarir quina és la situació que s'està vivint i per donar indicacions en cas que calgui procedir d'una determinada manera per garantir la seguretat i el benestar de tothom.
La Lueza també diu que aquí juga un altre factor important. La por del polític a equivocar-se i aquesta voluntat d'autoprotegir-se passa sovint per davant del que necessita la ciutadania en aquests casos.
Des d'un punt de vista comunicatiu, moltes vegades els interessos polítics o la voluntat d'autoprotegir-se o de no posar els peus a la galleda o de no arriscar, de no mullar-se, passen per davant del que hauria de ser autènticament la responsabilitat dels poders públics, que és posar-se al costat de la ciutadania i afavorir que tinguin tota la informació necessària.
En tot cas, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'utilitzés el sistema S-Alert perquè no hi havia risc de vida de les persones i justifica que el govern trigués 4 hores a donar explicacions per assegurar que la informació que es donava era veraç i estava contestada. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Nosaltres aquí el que vam decidir és que era important sortir per dir quelcom més que no hi havia llum, perquè això ho sabia tothom. I aquest és el que es va decidir, sortir quan tinguéssim informació verificada i poder donar informació a la ciutadania que incidís sobre la situació que estaven vivint.
Malgrat admetre que tot és millorable i assenyala que es farà una anàlisi i avaluació de tot plegat, incloent-hi els protocols de comunicació, Parlon diu que es va donar una resposta adequada i digna en un moment complex i inèdit com el que es va viure.
No es pot idealitzar, evidentment, estar gairebé més de 8 hores sense llum, però sí que va significar la tarda del dilluns un retorn al passat. No es pot idealitzar perquè va haver milers de persones atrapades amb trens, estacions, combois, amb unes dificultats extremes. El que també va significar el quedar-se sense llum i el que també ha significat hores d'ara és un increment de les vendes en productes tan bàsics com llanternes, com piles, com generadors petits o fins i tot el transistor de la ràdio. L'apagada elèctrica de la dilluns ens ha deixat, en aquest cas, preocupats a molts ciutadans per la possibilitat, no tancada, perquè no tenim la certesa de què és el que va passar, de que es pugui repetir un caos similar. I davant d'aquesta incertesa ens hem preguntat avui què no et podria faltar si tornés a passar una apagada. Quin seria el teu kit imprescindible? Ara ja no ens podem riure. Ja no és una qüestió, en aquest cas, insignificant. Tenir preparat a vegades un retorn al passat pot evitar molts problemes. Marxem als carrers de Barcelona, veiem què pensa el ciutadà. Mario Quero, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Després de l'apagada elèctrica del passat dilluns, hem baixat al carrer a preguntar què és imprescindible portar amb nosaltres en el dia a dia i què no pot faltar a partir d'ara a les nostres llars. Això ens ha respost Sofia, veïna de Barcelona.
Dinero, para poder tomar un taxi y agua.
Com hem pogut escoltar, els diners en efectiu van ser una de les principals necessitats dels ciutadans. Agafar un taxi, comprar conserves o una llanterna per a casa van ser petites accions que moltes persones no van poder fer per la falta de cash. Tot i així, Carmen, una de les afortunades que portava diners a sobre, va trobar a faltar altres articles per la llar.
A ver, tengo que comprarme una linterna, que no tengo, que las velas es muy triste, cash encima, que nunca llevaba y ahora ya llevo. Y bueno, conservas y algo de comida y agua para tener más en casa, pero bueno, en principio ya está.
Entre la gent més jove, l'article que més es va demandar van ser les bateries portàtils externes, un autèntic salvavides per alguns, tal com destaca el Marc.
Quizás una bateria gran de portàtil d'estas para conectar el router y de internet, pero bueno.
Tot i això, el que no va faltar va ser un mitjà de comunicació. El més important, el que sempre ha estat, està i estarà. La que ens acompanya des de primera hora del matí fins a última del dia. Efectivament, la Maria ens recorda que estem parlant de...
La ràdio.
Com heu pogut comprovar, la ràdio va ser molt important per les persones. Una llum dins de la foscor del moment, que va tenir molta gent pendent d'un transistor.
Exacte, el transistor, que va recuperar la primera línia informativa d'11 dilluns a la tarda. Gràcies, Mario. Sens dubte que ara el kit de supervivència doncs, ja no serà de supervivència una situació doncs, insignificant, sinó que sempre l'haurem de tenir ben a prop. Continuem al migdia a COPE amb aquesta jornada 30 d'abril. Canviem ja d'arguments informatius. Som al període de la presentació de la declaració de la renda. I d'una forma voluntària, els contribuents podem marcar la casella 105. Aquesta casella destina el 0,7% de la quota íntegra del IRPF al sosteniment econòmic de l'Església i a tota la funció social que fa. Això no representa que ni hagis de pagar més ni menys. Únicament és una decisió voluntària d'un vols destinar part dels teus tributs. També hi ha l'opció de marcar la casella 106, destinada a fins socials. Es poden marcar totes dues i aleshores es distribueix entre les teves dues opcions al 0,7. Ara bé, si no marques cap casella, aleshores aquest 0,7 va destinat als pressupostos generals de l'Estat i és el govern el que decideix on distribueix aquest 0,7. Segons dades de la Conferència Episcopal Espanyola, l'última campanya de la renda 2024 es va tenir en compte l'exercici fiscal del 2023 i l'Església va batre el rècord, recaptant gairebé 382 milions d'euros de la casella de l'IRPF, la qual cosa va implicar un increment de 23,6 milions respecte a l'any anterior, és a dir, un 6% més. El nombre de declaracions que va marcar la X a favor de l'Església en la seva declaració es va aproximar als 8 milions de declaracions, el que va significar un augment de 208.000 respecte l'any passat. La tasca a les parròquies que es fa a totes les ciutats de Catalunya és molt intensa. Avui a migdia de COPE Catalunya i Andorra hem conegut com es treballa amb una parròquia de Lleida, la de Sant Ignasi, amb la Sandra Domènech. Yolanda Bernal, arrel Sant Ignasi, s'ocupa i es preocupa de les persones sense llar que hi ha a la capital lleidatana, no?
Sí, i és un bon exemple de la feina, sempre invisible i moltes vegades sense reconeixement, de la feina de les parròquies als barris de les ciutats. Arrel Sant Ignasi ja no es limita al seu barri d'ubicació i ajuda les persones sense llar a la ciutat de Lleida. La Sandra Domènech ho ha explicat a migdia a Cope Catalunya.
Sí, nosaltres donem servei a persones que estan en situació sense llar, persones nouvingudes, infància en risc. Llavors tenim com diferents projectes que atenen com a les necessitats d'aquests diferents perfils. Normalment, anualment, tenim entre les 2.000, 2.500 persones o així a la ciutat de Lleida.
2.500 persones ateses amb una tendència creixent on, evidentment, el finançament és necessari per pagar el més bàsic, aliments, roba i reforç escolar pels més petits. Sandra Domènech valora que sense els voluntaris no seria possible atendre aquestes persones amb el finançament actual.
I ens ajuden amb tot, o sigui, i són els que reparteixen l'esmorzar, ajuden a col·locar els aliments al lloc, o sigui, també són el gruix principal de persones que donen classe a aquestes persones nouvingudes que volen aprendre la llengua, o sigui, és un pilar fonamental per a la nostra entitat. Tenim una necessitat molt gran, intentem fer aquesta sol·licitud a la població també, de que ens donin un cop de mà a nivell financer per poder mantenir els serveis.
L'aportació a la casella de l'Església es deriva a parròquies, com la d'Arrel Sant Ignasi, que treballen diàriament en la funció social. A Catalunya, segons les últimes xifres, situen en més de 2 milions de persones amb un augment del 34% respecte al 2016 i necessiten atenció social, segons la taula del tercer sector, amb un impacte econòmic que representa el 2% del total del PIB català.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra al ecònoman de l'Arquebisbat de Tarragona i de la Conferència Episcopal Tarraconense, el doctor i professor universitari Jordi Sardà. Doctor, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bé, quina és la importància de marcar la casella de l'Església a la nostra declaració de la renda per col·laborar, doncs, en aquest cas, amb les tasques socials? És a dir, on van destinats els nostres diners?
Bé, són pràcticament dues preguntes, no? La primera, anava contestant la primera, jo diria que, desafortunadament, estem en una societat que la veritat és que és desigual, no? No tothom té les mateixes oportunitats, ni tothom té les mateixes habilitats, ni tothom té les mateixes capacitats. Això fa que hi hagi un sector de la societat, doncs, que necessiti ajuda, no? I l'Església Catòlica està compromesa, doncs, molt, entre moltes altres coses, en ajudar a tota aquesta gent que, per raons que siguin, doncs, necessiten el nostre suport. Això és per un costat, no? Per l'altre és on van a parar els diners. Bé, jo podria dir que van parar en tres direccions diferents. La primera és bàsicament la que pràcticament tothom coneix. Són aquestes activitats socials que porta a terme l'Església Catòlica i que moltes de les organitzacions que estan lligades a la pròpia Església són conegudes, com pot ser Càritas, podria ser Mans Unides, etc. Però també n'hi ha altres que són menys conegudes i que estan realitzant una gran tasca, com pot ser, i estic pensant, per exemple, en el cas de Tarragona, que tenim aquí un port bastant important, doncs simplement a vegades és donar un gorro amb un mariner, doncs, perquè arriba al port i el necessita. Una cosa tan trivial com aquesta, o altres coses que no ho són tant, com ajudar amb una senyora, doncs, que vol ser mare i que per les circumstàncies de la vida, doncs, té dificultats per ser-ho, o per ajudar a malalts, o simplement anar a donar-los consol, mossens que ens en van als hospitals a donar consol a aquests malalts, i moltíssimes altres coses que hi ha i que realitza l'Església Catòlica i que moltes vegades es fan en silenci i que molta gent no les coneix, però que es fan. I que si no les fes, doncs l'estat espanyol tindria un problema bastant, bastant important.
Clar, m'està posant dels temes més concrets, no? D'aquests més petits, d'un gorro, d'ajudar a una dona que vol ser mare, de les situacions més individuals, que a vegades no surten, evidentment, amb els mitjans de comunicació, però que tenen una importància cabdal i que suplementen, en aquest cas, el que és el nostre estat del benestar, o almenys així es coneix. Perquè, doctor Jordi Sardà, també hi ha un tema molt important, i és la voluntarietat que tenim a l'hora de marcar la casella de l'Església, és a dir, que no estem obligats a res, és un tema voluntari.
Totalment d'acord. És obvi, a dir, que l'Església Catòlica, com qualsevol altra institució, pues, necessita recursos econòmics per portar a terme les seves tasques, no? I és obvi també, pues, que ens ajuda moltíssim, pues, que la gent marqui aquesta X, no? Tal com comentava en la pregunta que m'ha fet abans, són moltíssimes les activitats que es porten a terme a l'Església Catòlica. I moltes d'elles, pues, malauradament, necessiten nens. No totes, no totes, eh? Que és important remarcar això. Perquè l'Església Catòlica també realitza moltes tasques d'acompanyament en persones que no necessàriament necessiten recursos econòmics. Nosaltres aquí, i jo estic també treballant en una parròquia aquí a Tarragona, pues, simplement estar treballant en acompanyar amb una senyora perquè està sola, o portar-li la comunió i no té qui li pugui portar. Però aquestes tasques també són molt importants. No requereixen diners, però sí que requereixen una altra cosa, que és gent que estigui disposada a ajudar.
Sí.
Requereix voluntaris.
Exacte. Però
és important marcar la X, és totalment voluntari, però nosaltres també requerim gent que ens vulgui ajudar a portar a terme les tasques que estem realitzant.
El calor humà, que veritablement mai es pot substituir, no? I que cap màquina ho pot fer. Som en una societat, afortunadament, jo crec, on ha d'imperar el rigor i on ha d'imperar també els nivells de transparència total i absoluts, no? Per saber on van destinats els nostres diners, com marquem en aquest cas la X de l'Església Catòlica a la renda. El nivell de transparència també, dins de la conferència episcopal, del destí dels diners, és total i absolut, no, senyor Sardà?
Sí, però no tan solament en la Conferència Episcopal Espanyola, que només cal que entrin a la seva web i trobaran detallat, a dir, tots els diners on van a parar. Però és que això també ho portem a terme a la diòcesi, però és que també ho fan les nostres parròquies. Té una cosa que es diu un full parroquial, i en moltes de les nostres parròquies diuen, hem ingressat tant per aquests conceptes i hem gastat tant per aquests conceptes. Doncs és a dir, la transparència crec que l'hem de donar, hem de ser molt rigorosos en aquestes coses, perquè els diners que es donen a la societat i som responsables de l'administració d'aquests diners. Llavors, la transparència, de veritat, que la màxima que podem donar.
Doncs és temps de la declaració de la renda i aquesta és una mica el destí dels nostres diners si marquem la X a la casella de l'Església Catòlica i tot el treball social que realitzen dia a dia. Doctor Jordi Sardà, ecònom de l'Arquebisbat de Tarragona i de la Conferència Episcopal Tarraconense, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies a vostès.
I de Tarragona, de la Conferència Episcopal Tarraconense, amb el destí dels diners que podem aportar a la casella de la creació de la renda per l'Església, anirem després de la publicitat cap al Ripollès, cap a Ogassa, un petit municipi de poc més de 200 habitants, perquè parlarem dels pobles petits i de la, sobretot, batalla que tenen hores d'ara, que és molt important, que és salvaguardar l'escola de cara al curs que ve. L'escola és tot per un municipi. Pausa i parlem d'aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Jorge Bustos i Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un terç de Catalunya està formata per micropobles, poblacions que no superen els 500 habitants i que tenen pràcticament les mateixes dificultats. Dificultats de serveis, dificultats sobretot amb una població que és molt envellida per salvar l'escola. L'escola és clau per la continuïtat i, a més, doncs, dificultats per impulsar nous negocis. És una de les lluites de l'Associació de Micropobles que esperen resoldre amb l'Estatut de Municipis Rurals que vol aprovar el Govern de Catalunya abans d'aquest estiu. El president dels micropobles, Joan Solà, li ho ha explicat al Ricard Álvarez Herrera en COPE Catalunya i Andorra.
Els micropobles catalans, que representen més del 50% del territori de la meitat dels municipis del país, pateixen un despoblament alarmant. Segons Joan Solà i Bosch, alcalde de Riner i president de l'Associació de Micropobles, només hi viu un 2,4% de la població catalana, una dada que empitjora amb els anys i que, segons Alerta, reflecteix un greu desequilibri territorial.
La realitat és a dir que els municipis de fins a 1.000 habitants del país, els micropobles, que ocupen un 51% del territori. Més de la meitat del territori són micropobles.
Sí, sí.
Som més de la meitat dels municipis. Més de la meitat dels municipis del país són micropobles. Però la pregunta, o el que reflecteix molt bé el que és la realitat, és dir, quin percentatge de persones hi vivim? Doncs aquest percentatge és un 2,4%. És un drama.
La pandèmia va obrir una finestra d'esperança quan moltes persones van traslladar-se temporalment a zones rurals aprofitant el teletreball. Però, segons Solà, sense polítiques decidides, aquesta tendència no es manté. Reclamen serveis bàsics, connectivitat i que el nou estatut dels municipis rurals no sigui només un anunci.
S'està greujant i hem d'intentar... També estem convençuts a vegades que hi pot haver-hi solucions, que hi ha solucions i que podem revertir aquesta situació. Però... sempre, doncs, han d'anar acompanyades aquestes solucions amb voluntat d'aplicar polítiques que ajudin a revertir aquesta situació.
Des de l'Associació de Micropobles es demana que es deixi de parlar de bones intencions i es passi a l'acció. Si no, adverteixen, el país perdrà una part essencial del seu territori i la seva identitat.
I marxem cap a una localitat de la comarca del Ripollès, concretament a Ogassa, on ens espera el seu alcalde, Albert Solà. Alcalde, benvingut i bon migdia.
Molt bon dia.
Hores d'ara, quants habitants té Ogassa?
Ara, al padró tenim uns 230 empadronats.
Bé, quan se va amb aquest límit, 100, 200, 300, veritablement l'escola és la clau de tot. O sigui, salvar l'escola és gairebé salvar el municipi, no?
Sí, ara a l'escola hi tenim 9 nens, vale, però aquest curs ens n'acaben 4, que marxaran a fer l'ESO, i és això, ens quedarem amb 5 nens a l'escola. En principi, fins a 4 nens, si no baixem a 4 nens, ensenyament no actua com a revisió del possible tancament de l'escola. Vale? I el que vam decidir és fer el cicle inicial, vale? Perquè hem tingut algun naixement, així almenys ja per comptar dintre el número de nens, per no entrar en perill de tancament. I l'altre és fer un reclam així de gent que vulgui venir a viure a Ogassa. Ja portem dies per xarxes, parlant amb gent i això, i en principi ara hem aconseguit dues nens més que començaran al setembre. I ara començarem amb 5, que començarem amb 7. Estem treballant amb dos pisos municipals que aquest mes de maig han d'estar acabats i les prioritats seran de lloguer així social amb nens, amb famílies que tinguin nens amb edat escolar.
Però quines són les condicions que ofereix Ogassa amb aquestes dues famílies?
Amb aquestes famílies, hem tingut la sort que uns eren ja tenien una casa a Ogassa, ja tenien, estaven vistes a fora, tenen tres nens, i hem aconseguit que ell per feina pot viure, ara vivia en una comarca veïna, pot tornar a vindre aquí i portarà els nens, i després estem amb una altra família que al final el que és l'escola, les ERs i rurals, tenen un altre tipus d'ensenyament més personalitzat. I és el que buscava aquesta família, i ara estem buscant una vivenda que pugui vindre a viure al municipi.
Clar, sempre parlem dels problemes de l'habitatge, dels problemes laborals, sobretot dels problemes de creixement, no? Que és el que estan demanant tots els micropobles que pugui haver-hi a Catalunya, que hi hagi aquestes eines de creixement a nivell tecnològic, també a nivell empresarial, no per anar a la búsqueda de les famílies amb aquests anuncis, sinó perquè les famílies ja vagin per voluntat pròpia, no?, amb aquests municipis?
Sí, al final és un problema de... La gent es mou per feina i que pugui tindre un lloguer o un habitatge assequible, perquè al final ja estem parlant de, també que els preus de lloguer també ja s'han disparat, aquí al Ripollès també ja estem parlant de lloguers també molt alts, i perquè com que també hi ha poc lloguer, vale? Hi ha molts... Tenim competència del turisme, bueno, d'això d'Airbnb, tot el que sigui de pisos de lloguer vacacional i tot això, que això també et resta dels pisos que hi ha a la comarca. També es va fer l'estudi aquest de pisos tancats. El Ripollès, sense comptar dos o tres municipis, ja són 800 pisos que estan tancats, que representa que no hi viu ningú. I això també es fa el pla aquest de recuperació d'aquests pisos i tot això, però al final tot és molt lent. Burocràcia lenta, sí. L'Estatut de Municipis encara està en seu parlamentària, que són coses que ens poden ajudar a incentivar que la gent torni a les poblacions rurals.
Amb aquesta Catalunya de 8 milions d'habitants, que el 80% estigui concentrada en una determinada àrea, creu que això significa una desigualtat territorial important que s'hauria d'esmenar, segons la seva opinió?
Sí, perquè al final tot es concentra en àrees metropolitanes i tot això. El que jo crec que és opinió pròpia de l'alcalde d'un poble petit que estem fent tota la feina que podem. És a dir, hòstia, el que ens fa falta és portar gent, però amb feina. Pues, s'haurien d'incentivar petites empreses, no grans empreses, petites empreses, que si munten el seu negoci amb pobles rurals o així, que al final han de tenir beneficis fiscals, impostos, d'això, perquè sabem que si estàs al costat de les grans àrees metropolitanes, els transports i això és més barat. Si pugen aquí al Ripollès, és això, desplaçaments i tot el d'això és més car. Al final és a poder ajudar que la gent pugui vindre als pobles petits.
Alcalde d'Ogàs, Albert Sola, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
I en 8 minuts tenim Esports Cope. I no sé si Joan Batllori està nerviós, té ja papallones a l'estómac, però sens dubte que estem parlant d'un gran partit, del retorn d'un gran partit europeu. Joan Batllori, avui en especial Esports Cope, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, avui és un dia d'aquells especials, un dia gran, perquè tenim semifinals de Champions a partir de les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Inter de Milà, el Barça amb les baixes de Balde i de Lewandowski, l'Inter amb la baixa de Pavard. No arriba en bon moment l'equip italià, que ha perdut els 3 darrers partits, a més s'ha quedat sense marcar. Hi haurà pràcticament ple a l'Estadi Olímpic, mosaic, 2.700 seguidors italians, 649 periodistes acreditats, o sigui que tenim cita gran avui a Montjuïc. En el partit d'anada de la primera semifinal disputat ahir, Arsenal 0, PSG 1, amb gol de Dembélé, a l'Espanyol sentirem a Pol Lozano, i també cita important avui amb el bàsquet blaugrana, a partir de les 7 de la tarda al Palau tenim Barça-Mònaco, és el tercer partit dels quarts de final del play-off de l'Eurolliga. El Barça ha perdut els dos primers, per tant, o el Barça guanya avui o queda eliminat de la competició.
Exacte, hi ha de tot. Interessantíssim. 3-5 Esports o Cope per anar ben informats de cara als grans partits d'aquesta nit. Fins ara, Joan, no marxes gaire lluny.
Fins ara, per aquí em quedo, Sergi.
Arriba ja línia Cope, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz. 3-5 Esports Cope amb Joan Batllori.